Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 25 de gener de 2026, avui un suplement que mirarà de nou cap a aquest temporal de neu que ha afectat diversos punts del país i que ha deixat moltes postals emblanquinades i que ha condicionat també la mobilitat pel que fa a les carreteres, pel que fa a la xarxa viària, però també pel que fa a la ferroviària. Continua aquesta crisi de mobilitat amb la suspensió de la circulació de trens de Rodalies a tota Catalunya. Per tant, avui aquest suplement que girarà al voltant d'aquesta mobilitat que continua en crisi a casa nostra. Compartirem tertúlia i tot el que doni de si amb totes les compareixences pertinents amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. A les 10, els de la Setmana Tràgica, amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon. A l'Eclipsi ens visita Jordi Cubino. Avui descobrirem les nits del productor musical, membre destacat de la nova temporada d'Eufòria. Tot això en un matí de diumenge on la Marina Laminos ens portarà grans moments de l'arxiu de Catalunya Ràdio i on també les Amigues de les Arts ens oferiran les millors recomanacions culturals del cap de setmana, un cap de setmana amb paisatge emblanquinat i en què difícilment us podreu desplaçar amb un tren de Rodalies. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. Com dèiem, avui tampoc hi haurà servei de Rodalies ni regionals a Catalunya i no es reprendrà fins que s'hagin assegurat tots els punts conflictius. Uns 21, detallava ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que explicava que s'incrementarà el nombre d'equips que revisen la xarxa per poder restablir el servei el més aviat possible, però no concretava si això serà demà.
Estem buscant, com saben, que les condicions siguin òptimes, que el servei pugui sortir i operar de manera segura i, per tant, mantenim el servei suspès.
El govern també ha demanat a Rodalies la gratuïtat del servei fins que no s'hagi pogut restablir al 100%. Els usuaris que es van apropar a l'estació de Sants de Barcelona es van trobar un avís per megafonia, pantalles apagades de les màquines de venda de bitllets i personal de seguretat bloquejant l'accés a les andanes per informar-los que la circulació de trens encara no s'ha reprès. Així van expressar la seva indignació els usuaris en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
Clar, volem anar a Calafell, que és on tenim el cotxe, i ara ens acaben de dir que no, que està tot tallat i que no hi ha cap alternativa.
Me quedo en Barcelona. No puedo viajar. Porque el autobús no, tampoco. Con la lluvia.
El govern ha assegurat que avui s'avisarà amb el temps suficient la ciutadania de la situació de la xarxa de cara a demà dilluns. La primera reunió d'avui per avaluar la situació es farà a les 9 del matí. I davant aquesta situació, Junts per Catalunya puja el to, parla de col·lapse gegantí i demana la dimissió de la consellera Paneque i el traspàs integral de Rodalies. Ho deia ahir Carles Puigdemont des de Perpinyà.
Crec, sincerament, a mi no m'hauria passat com a president, que quan un conseller demostra tanta incompetència, no s'hauria d'esperar que l'oposició li demani la dimissió. Se l'hauria de cessar.
Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del PSC, també reclamen el traspàs i les inversions pendents, però no parlen de la dimissió de la consellera de Territori. Del món, els agents d'immigració dels Estats Units maten a plena llum del dia un segon ciutadà nord-americà que protestava per les batudes massives contra els migrants. El governador demòcrata de Minnesota mobilitza la Guàrdia Nacional, cosa que podria derivar en un enfrontament entre dos cossos armats. Tot i això, ha fet una crida a la calma.
Volem pau, tranquil·litat i normalitat a les nostres vides. Ells volen caos, no els donarem el que volen, que responguem a la violència amb violència. La policia de Minnesota ha fet, com heu vist, tot el que era a les seves mans per desescalar la situació.
Més coses. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual que operava a Barcelona i a les Illes. Els agents han alliberat 15 víctimes que vivien en condicions d'esclavitud. La majoria són d'origen asiàtic i l'organització les va captar a través d'anuncis a les xarxes socials al seu país d'origen. La policia espanyola ha detingut 14 persones i la meitat han ingressat a presó provisional. El comissari de la policia espanyola, Fernando Guerrero, detallava l'operació.
El dia de la detenció s'hi realitzaron 10 registros, 3 en apartamentos que funcionaven como prostíbulos, 2 locales que utilizaban, uno de ellos un restaurante, para realizar juego clandestino, y luego otro local, que era una tienda de zapatos que no tenía, y de bolsos, que no tenía actividad.
I ara cinema, la coproducció catalana Los Domingos és la gran guanyadora dels Premis Feroz que concedeixen els crítics i periodistes de cinema espanyol i que es consideren l'avantsala dels Goya. La pel·lícula sobre una jove que vol ser monja, dirigida per Alauda Ruiz de Azúa, ha estat la cinta més guardonada. S'han dut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista per Patricia López Arnaiz, intèrpret de repartiment per Nagore Aramburu i millor guió, la protagonista de Los Domingos, ha fet aquestes declaracions en rebre el guardó.
A propósito de Los Domingos, por la parte que yo he puesto en la película, me gusta pensar en la idea de que dentro de toda esa multitud de gente que ha visto la película haya, aunque sea una persona, que haya tenido la valentía y el amor para poder ver sus propias dinámicas de maltrato hacia algún menor.
Cirat d'Oliver Lasche, amb 9 nominacions, s'ha hagut de conformar amb el guardó al millor tràiler i a millor música original. El documental Tardes de Soledad, d'Albert Serra, ha guanyat el Premi Arrebato de no ficció i el de millor disseny de cartell. I en esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa. El Barça femení, ens en referim en aquest cas, en derrotar el Madrid per 2-0. Brooks ha avançat al Barça a la sortida d'un córner a la primera part i Alexi ha sentenciat des del punt de penal ja en el temps de descompte. És la sisena Supercopa pel Barça, la cinquena de consecutiva. I l'equip masculí juga avui al Camp Nou contra l'Oviedo, cué de primera, amb l'obligació de guanyar per recuperar el liderat de primera després de la victòria del Madrid al camp del Villarreal per 0-2 amb doblet d'Mbappé. L'Espanyol ha perdut a Mestalla contra el València per 3-2 amb un penal dubtós al minut 43 de la segona part que suposa el gol definitiu valencianista. I el Girona ja té un acord amb el Galatasaray per la cessió de Yasser Asprilla, cessió fins a final de temporada, amb opció de compra obligatòria que podria arribar als 23 milions en funció dels objectius. De fet, el club turc ja comparteix imatges del jugador colombià. En bàsquet, a la Lliga CB, Saragossa 90, Bàsquet Girona 94 i Lleida 73, Burgos 72. Avui es jugaran Manresa, Andorra, Baskonia, Joventut i Barça, Tenerife. En hoquei patins, a l'Eurocup, victòries del Lleida, el Calafell i Alcaldes en els partits d'anada de la segona competició europea. I en handbol, a l'Eurocopa, Espanya s'ha quedat sense opcions de medalla en perdre davant Dinamarca per 31-36.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquesta tarda, el Tot Gira comença després de la TDT.
Atenció!
Després del Barça-Oviedo, farem una edició de butxaca amb la ressaca del partit al Camp Nou.
Seguirem el Barça-Tenerife de l'ACB, l'Uni Girona-Gran Canària i la final de l'Europeu de Waterpolo.
També la prèvia del Girona-Getafe de demà. Repassarem la jornada de l'Open d'Austràlia amb l'Àlex Corretja.
I ho rematarem tot amb l'humor dels minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquesta tarda, després de la TDT, amb David Clopés.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
L'Elisabet Pedrosa ens porta el seu ofici d'educar al suplement de Catalunya Ràdio un diumenge més. Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Estem insistint a parlar de competències, canvis curriculars relacionats amb un treball més competencial, però el que volem dir en realitat és que necessitem un abordatge interdisciplinar, o millor, transdisciplinari? Hem volgut canviar el contingut curricular sense canviar l'estructura del sistema? Si volem que els nostres alumnes siguin capaços d'enfrontar-se als reptes del món i de la societat en la que vivim, reptes de convivència, de justícia i pau, mediambientals, de canvi en el paradigma d'estructures patriarcals, estem demanant als nostres professors que facin això des de les seves disciplines aïllades i a l'alumnat assegut en solitari a la seva taula a classe? No hauríem de fer un canvi de mirada que fomenti allò transdisciplinar? És a dir, un tipus d'aprenentatge que esborri les fronteres de les disciplines, integrant-les, aprofitant el saber de cadascuna, disciplinar, de mètode, de didàctica, anant més enllà del que és només acadèmic i creant un nou ecosistema de coneixement que transcendeixi aquests límits disciplinaris i impulsi a treballar i aprendre i resoldre en equip, en comunitat i per la comunitat.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la professora Susana Soler Sabanés. Segons un informe de la UNESCO, la professió docent viu una crisi sense precedents. Es calcula que el 2030 ja faltaran arreu del món més de 44 milions de mestres i professors. A Catalunya, els sindicats denuncien la falta de docents en matemàtiques, llengua catalana i aules d'acollida. I la Fundació Bofill alerta que la situació amenaça la qualitat del sistema educatiu. Però com es pot afavorir la vocació de mestre? I la falta de docents, com repercuteix en l'educació dels nostres fills? Avui fem tertúlia de savis mestres amb...
Coral Regí, mestra i membre del grup d'experts per la millora educativa. Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya, medalla d'honor de la ciutat de Barcelona i autor d'Aprenent a Veus. I David Vilalta, mestre, assessor d'escoles, formador del programa Magnet i autor de Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. I acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquesta tertúlia de savis mestres. Benvinguts tots, Coral, Agnès, Efren, David, en aquesta tertúlia. Començarem per la Coral, que diu que ser mestre és la millor feina del món, que fan una tasca transcendent, que ajuda a fer créixer persones i a transformar el món, una feina amb grans retorns, com un somriure a l'aula, un missatge, una trobada amb un antic alumne, però alhora diu una feina que ens compromet i ens angoixa, especialment quan no arribem o quan no tenim prou recursos. Ser mestre avui requereix més que mai compromís personal, però també, per sobre de tot, professionalitat. Dius, Coral Regí, benvinguda. Quins són aquests retorns que has tingut com a mestre?
Molts, des del moment en què et trobes pues, una mare, ara mateix he trobat, abans d'entrar aquí a l'estudi, he trobat una mare i et diu, és que els meus fills no sé què. O quan un antic alumne o quan un nen petit per l'escola et diu, et dona un paper amb un dibuixet, o et fa no sé què, o algun mestre jove et diu, gràcies al que jo he vist m'has inspirat i he pogut escoltar. Jo crec que són moltes coses. Jo sí que crec que, una de les coses primeres que hem de fer per curar-nos, pel nostre tema del benestar emocional com a mestres, és obrir-nos a escoltar i a percebre totes aquestes retorns que tenim, que són molt petits, que és un somriure. A vegades, no sé, veiem a l'alumne que està molt empipador a l'aula, perquè està neguitós, perquè no està bé, i no veiem els 15 que estan al seu voltant que estan dient, ostres, tinc ganes d'aprendre, tinc ganes de fer, ostres, gràcies. No? I a vegades jo crec que és obrir la mirada a les coses bones.
Sovint parlem de com un mestre ens influencia, o un professor, i no parlem de com els alumnes influencien els mestres. No? En una entrevista que us varen fer al Diari de l'Educació, parlava un exalumne teu, l'Ismael Callejón, que deia, sabia que podia recórrer a tu, que em donaries consell, m'ajudaries, però no m'allisonaries. No? Com marquen els alumnes, aquest i tants altres, els mestres? No?
Perquè, d'alguna manera, en una aula aprenem tots. I d'alguna manera construeixes coneixement. Jo crec que hi ha coses d'aquestes que a vegades, si nosaltres tenim la idea que nosaltres el que hem de fer és omplir-los i els caps, no va bé. Quan nosaltres fem una xarxa de treball compartit amb què aprenem tot, ostres, percebes moltes coses. Jo, per exemple, és un tòpic, però de tecnologia, jo he après moltes coses dels meus alumnes, però també escoltar. És a dir, a vegades hi ha alumnes que són capaços, amb un treball en equip, d'aconseguir que un alumne amb dificultats aprengui. El treball en paral·lels entre alumnes és un exemple per nosaltres com a mestres i ens dona a vegades moltes orientacions perquè nosaltres puguem fer més bé la nostra feina. I de la mateixa manera que aprenem de famílies. És que jo crec que, en el fons, hem de potenciar molt des de la nostra professionalitat de mestres, que és una professió, el treball aquest amb xarxa i la capacitat de ser empàtics i oberts a tots.
I fins a quin punt creus que el mestre és responsable del destí dels seus alumnes, no? Per bé i per mal, diríem, no? I el fet que arribi o no arribi, és a dir, en aquest destí, quina influència té el mestre? I si us podeu sentir i sorpresos, fins i tot, no? Potser n'hi havia un que tu deies, aquest noi crec que li costarà arribar lluny i arriba més lluny que el que creies que arribaria lluny, no?
Jo, això és claríssim. Jo he tingut alumnes d'aquests, no sé, amb molt talents, no? Jo fa molts anys que soc mestre i he viscut tota aquesta història que abans ens ha explicat la Susana, no? de continguts molt disciplinars, traspassar plantejaments més globals, i veus alumnes que dius aquests alumnes saben molt, però a vegades no tenen les aptituds ni el que és, bueno, aquestes conegudíssimes i molt parlades de les soft skills, que són elements fonamentals. Jo aquí crec que, en el fons, hem d'estar molt receptius a el que els alumnes... I és cert, tots els estudis ens ho diuen, que la influència d'un mestre és molt gran. I és molt gran en positiu i en negatiu, i és tot aquest tema del retorn que fem, no? Quants alumnes nostres ens diuen... Jo mateix les mates no m'agraden, és que la mestra ja em va dir que jo això no servia, o la mare m'ha dit que a casa les mates no se'ns donen bé. I això té un efecte bloquejant amb l'alumne amb les mates, no? I de la mateixa manera, al revés, no? Quan una mestra de música li diu a un alumne, ostres, que quina veu més maca, com cantes, això potencia talents, no? I jo crec que aquí aquesta visió ha de ser molt oberta.
Avui, a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
Hi ha massa soroll sobre com ensenyar i educar, i això desprestigia l'escola pública. David Vilalta.
I seguim descobrint les dèries que ens han portat avui els nostres mestres savis. En el cas de l'Agnès Balluer, diu que la seva dèria és des de fa molt temps el benestar emocional. Dius que des que vas descobrir l'educació emocional, fa més de 20 anys, vas poder comprovar que un infant, si no està bé emocionalment, no pot aprendre. Si algú no se sent estimat i segur, no pot estar obert a l'aprenentatge. Això suposo que ho has pogut comprovar dins l'aula, no? Què t'has trobat per arribar a aquesta certesa de la importància de gestionar aquestes emocions, tenir-ne consciència, aprendre a regular-les?
Bé, com que a l'aula doncs, tots som humans, doncs hi ha molts conflictes, sempre hi ha cosetes, no?, mals entesos, i aleshores te n'adones amb l'experiència que després del pati o després del migdia han passat coses, si no s'ha pogut resoldre, per exemple, tu pots entrar a l'aula i que callin, t'escoltin, però veus que hi ha uns quants infants que estan amb el neguit, amb mirades, i no t'escolten o no poden fer la tasca o boicotegen. O... Llavors et surt molt més a compte, te n'adones que gastar uns minuts en resoldre el que ha passat, en escoltar-los, com deia la Coral, no? I poder solucionar això, després la classe funciona perfecta i els alumnes ja estan nets, diguéssim, no? Poden entrar-hi el que vulguis, no? I és, per mi és bàsic que estiguin bé emocionalment. A vegades també et pots trobar al matí, no? Arriben enfadats des de casa, difícilment podràs fer que puguin fer la tasca o aprendre o treballar en grup. I et surt més a compte, doncs, això, escoltar-los. Una dinàmica que funciona molt bé són les notícies fresques, de fer notícies així, donar un espai, no? Perquè a vegades diem, els hem d'escoltar, però quin moment, no? Costa trobar el moment. I fer una dinàmica de notícies fresques...
Posa'm un exemple, què seria això?
Doncs, per exemple, dius, mira, ara no arriba el monitor de menjador, estem aquí 5 minuts, que jo els he fet recollir, no? Aquests moments que a vegades tens, no? I dic, va, farem una roda de notícies fresques i aixequen la mà uns quants, i s'hi val tot, és a dir, compartir pues, una pel·lícula que han vist, o jo què sé, un desig, o una notícia, el meu avi està malalt, el que sigui, no? Clar, si tu tens aquesta dinàmica, un dia a les 9 del matí et pots trobar un infant que et ve i et diu, tinc una notícia fresca molt urgent. I aleshores tu dius, vols que fem ara un moment? Sí, sí, és que els meus pares se separen, no? I això jo m'he trobat amb això, que dius, uà, quina sort que has creat aquesta dinàmica de que ens escoltem, de que tot s'hi val, no? I en aquestes notícies fresques moltes vegades la sort és que entre ells també es responen, no? Quan és una notícia així, jo dic, els que teniu els pares separats. I llavors, tot això t'ajuda després a poder tenir un clima d'aula diferent.
La gestió emocional de l'alumnat, però i dels professors, no? Perquè cada vegada hi ha més docents que manifesten que estan desbordats. De fet, sortia fa molt poquet que 8 de cada 10 docents alerten que han augmentat les agressions verbals i físiques d'alumnes a professors, segons l'estès intersindical. I parlen d'un ambient conflictiu i complicat, no? I d'actituds hostils també de les famílies, no? O sigui, hi ha l'alumnat, com ho gestiono, però l'entorn, que és les famílies, i com el professorat viu tota aquesta situació complicada i conflictiva.
Sí, sí. Jo crec que en aquesta part els mestres i les mestres, l'equip fa molt. O sigui, que l'equip directiu recolzi totalment els mestres i que puguem compartir i que els problemes que tinc jo no són meus, sinó són de l'escola, de tots i de totes. I llavors acompanyar-nos i dir, va, doncs això com ho enfoquem? O aquest grup no és meu, és que si jo tinc un grup que costa més, unes famílies, el recolzament de l'equip és bàsic per poder, doncs, això, compartir com et sents, què et passa, què podem fer, estratègies i acompanyar-nos, sobretot.
Avui, a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Detectar i acollir els infants amb altes capacitats també forma part de la inclusió real. Rosa Vela.
Doncs ara és el torn de l'Efren, que es pregunta, diagnosticar tant en la infància i l'adolescència afavoreix o enreda una etiqueta ajuda a educar o més aviat encaixar? Ens deia fa uns dies la psicòloga Sílvia Palau, que a mi em va fer reflexionar, i ja m'ho direu tots, que cada vegada hi ha més diagnòstics a les aules i deia ella, anem posant pedaços i aquests infants són semàfors que porten llum a diferents aspectes del moviment emocional profund, deia ella, desordres que viuen avui en dia moltes famílies i que dificulten trobar el lloc al grup, no? I deia ella, és molt important esbrinar què està passant i no quedar-nos en el diagnòstic de la criatura. És veritat que és una constant que tots dieu que cada vegada hi ha més diversitat a les aules. A les etiquetes, Efren, ajuden o enreden?
Depèn. Una etiqueta, diguem-ne una diagnosi, un diagnòstic, et pot ajudar sempre que sigui un element de suport, un element de creació, un element de, a veure, de portar creixement. Però, clar, pot no ajudar si és un element que el que et fa és encaixar, etiquetar i, a veure, fer-te sentir com una barrera més a dins de l'aula, no? Depèn. És curiós. El que sí que és cert, efectivament, que cada vegada n'hi ha més de diagnòstics, no? I depèn de com l'utilitzes. Tu pots fer-los per encaixar o per, justament, per ser un element creatiu dins de l'aula, no?
I com explicaries que cada vegada n'hi hagi més? Perquè es diagnostiquen més? Perquè...
Mira, a veure, en aquests moments una tercera part de l'alumnat té necessitats educatives. Me'n vaig a l'any 78. L'informe Warnock, és el primer informe seriós que s'ha fet en aquest món per detectar necessitats educatives, deia, el 20% d'alumnes, en algun moment de la seva biografia educativa, tindrà necessitats. I un 2% haurem d'estar molt més a sobre. En aquests moments, faig un salt del temps, estem parlant del 3,6% i estem parlant d'entre un 25% i un 44% d'alumnes que presenten aquestes necessitats. És molt bèstia. Per què passa, home? Hi ha diferents factors. Un factor és que, efectivament, es diagnostica més, tens un element importantíssim que els CDIAPs, els centres d'atenció precoç, que comencen més aviat a diagnosticar. Vull pensar que això és la causa. Va per territoris, va per barris, va per regions, també. Hi ha regions que diagnostiquen més, hi ha laboratoris, també, hi ha fàrmacs, i, clar, d'alguna manera tot això fa que n'hi hagi més.
De fet, actualment als centres hi ha més de 40.000 alumnes amb trastorns o discapacitats i els docents asseguren que això els desborda perquè no poden atendre'ls amb dignitat, no? Més enllà de recursos, què podrien fer mestres i professors per millorar aquesta atenció? Com... Que aquesta és una de les queixes que ens trobem.
Sí, constant, constant. De fet, el 14% d'alumnat van rebre suport educatiu el curs anterior. Jo el que he fet és treballar-me molt les dades. M'ha costat moltíssim treure dades. És fort, eh? Dius, com pot ser? Doncs no, les tinc totes. Totes, a més, verificades. Espanten. Realment, com un mestre pot entendre situacions de TEA, situacions de dèficit motriu, de TDAH, de trastorns emocionals, d'altes capacitats. Tremendo, eh? Vol dir formació, també, no? I ara faig un salt, em permeto una llicència. Fa dos dies, sabeu que hi ha una empresa que en sap de vendre nines, es diu Mata, em sembla, es diu, no? En sap molt. Llavors, doncs, clar, és una empresa, doncs, que treu nines. Abans d'hi va treure una, que és una nina amb autisme. Dius, ostres! Dius, d'entrada et deixa com descol·locat. I no, té sentit. Perquè, clar, és una nina que la mirada no la centra, la diversitat. Vale. És una nena que el vestit li va ample sempre, perquè no suportem la persona amb autisme que el vestit t'apreti. Resulta que les sabates són planes. Resulta que té articulacions flexibles, perquè a nens amb autisme cavalluguen. Què més hi ha? Resulta que porta una maleta. Una maleta d'eines comunicatives. Vaig pensar, quina animalada. No és cap animalada. Uh-huh. És una eina més que tu tens per treballar les persones que tenen trastorn d'aspecte autista. Fixa't tu, tal com va fer Mattel amb la síndrome de Down, etc. Vull dir, depèn, una diagnosi depèn de com la utilitzes.
Però si més no, hi ha aquesta sensació de desbordament. Jo l'altre dia pensava, potser és hora que l'administració digui que el decret d'inclusió és on volem tendir, però que la realitat... no podem arribar-hi ara mateix, no? I aquest reconeixement d'això no està funcionant, però sí que és veritat que a l'horitzó volem anar allà, alleugeriria molt els mestres i els docents, no?
Sí, penso que sí. Evidentment, s'ha de reavaluar aquest decret. Jo el que agafaria és una eina objectiva, que és Nacions Unides, que ha fet 3 informes, perdó, ha fet 2, 2017-2024, amb una sèrie d'indicacions. L'any 29 hi haurà, doncs, la tercera revisió. A veure, Nacions Unides són molta gent que treballa, no? Molts mestres, molts professionals. Agafem l'informe, els informes, i anem-los adaptant. Ens ajudarà moltíssim, perquè justament el que evitarà és utilitzar eines diagnòstiques per segregar.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
No suporto estar avorrit.
L'escola s'ha de convertir en un referent social. Jaume Cela.
Doncs ara és el torn del David Vilalta, que té un podcast, el David Vilalta, que es diu Quina educació volem? I en aquest podcast podeu sentir coses com el teu dia a dia a l'escola mostra la societat que vols. Es pregunta, quin món els estem deixant? A l'alumnat, als fills, dius, les xarxes crispen, polarització, simplificacions que fan mal, discursos autoritaris, i és fàcil sentir por, cansament i resignació. I llavors dius... m'aturo i recordo el que he après dels meus mestres, dels llibres, de la ciència i de la vida, i llavors dius, veig llum. Que bonic. El teu dia a dia a l'escola mostra la societat que vols. Clar, això imagino que és en la veu d'un mestre de quins valors estic mostrant, quin marc mental estic mostrant, i aquesta és la societat que vull, no? Suposo que els que heu fet de mestres teniu aquesta sensació, no? Que en el dia a dia... fas aquesta societat que vols a través del teu...
I tant. És que pot haver una contradicció, no? Tu pots tenir... Jo ho he viscut molt amb els anys que fa que he estat mestre, i crec que els que estem en aquesta taula també, no? La contradicció és que tens un pensament, uns valors, i quan entres a l'aula, igual no actues com tu creus que ets, I què et porta a no actuar com tu creus que ets? A vegades, doncs, el teu desconeixement, la teva manca de pràctica, de reflexió sobre la pràctica, de treball en comú amb els companys, de comprendre més aquells alumnes, de saber més de continguts, perquè a vegades els mestres, que són molt responsables perquè els alumnes aprenguin, quan no tenim un domini profund del que és les matèries diverses, sense voler-ho, ens tornem dogmàtics, justament perquè volem que els alumnes aprenguin i els hi volem posar en el cap allò que dèiem que no. Llavors, això et porta a actuar d'una manera que, si la reflexiones, pot ser que diguis, ostres, jo ara per què he fet aquell crit, o per què he contestat d'aquesta manera, o per què amb aquell nen o aquella nena no li he fet cas, no? I crec que aquest és la clau dels problemes que tenim a l'educació. La queixa de molts mestres, la queixa de molts pares, perquè jo crec que patim un excés de diagnosis, i tinc companyes, ara estic pensant en una companya que és una gran mestra en una escola fantàstica que està de baixa. I per què està de baixa? Perquè uns pares la van tractar malament, justament perquè ella es preocupa molt per incloure tots els alumnes i l'equip directiu i els companys no la van saber defensar.
De fet, una de les coses que dius en un dels teus podcasts és no hi ha futur sense escola i escola sense mestres. I jo ho deia per començar. Es calcula que el 2030 faltaran arreu del món més de 44 milions de mestres i professors, no? Fa uns mesos també sentíem una enquesta que ho deia, mestres que ho deixarien, no? Que es desanimen, com deies ara, no? Com es pot despertar, mantenir aquesta vocació, aquesta passió de mestre? I sobretot una altra cosa que jo crec que és important, que passa per una certa autocrítica, que és, i a qui no senti passió, i a qui no comunica, i a qui no transmet, i a qui no connecta amb l'alumnat, què li hem de dir? Que també n'hi ha.
Ui, tant. Sí, sí, molts. Bueno, jo amb aquests, o aquestes, n'he parlat amb molts, i a vegades omplen molt les xarxes, Són els que es fan sentir més. A mi m'agradaria parlar amb ells, no sé, a vegades parlar també demana que l'altre vulgui escoltar, no? Però, escolta, és una professió. Si vols ser cirurgià i vals per ser cirurgià, sigue-ho. Si no, busca una altra feina. Saps? Jo crec que és tan fàcil com això. Mira, hi ha moltes concepcions avui. Jo crec que cada vegada més s'està instal·lant una concepció tecnicista del que és l'ensenyament. I això fa mal a l'humanisme. Fa mal a aquella escola que no només ensenya coses, sinó que també ensenya a ser i a conviure. I és que ensenyar a ser i conviure està intrínsecament vinculat en el saber fer i en el saber de coneixement. I això crec que ho deia molt clar Delors fa bastants anys. Sí.
Coral, no, molt d'acord amb el que diu el David. En realitat, clar, si tu creus que la teva feina és ser professor de matemàtiques i fer que el 30% d'alumnes de la classe que són capaços d'entendre't al teu nivell aprenguin mates, aquí t'has equivocat de professió. I jo penso que aquí, doncs, has posat l'exemple del cirurgià. Clar, un cirurgià avui en dia ha de ser molt bo tècnicament, ha de fer servir robots, ha de ser capaç de no sé què, però ha de ser capaç d'explicar-li al pacient què li farà, com li farà, quin efecte tindrà, perquè el pacient sigui capaç de prendre decisions. Les professions avui en dia han canviat i estan canviant molt, i la professió de mestre, molt. I vol dir que hem de ser educadors i que el que ens ha d'importar, i ho hem dit tots, ho ha dit l'Agnès, ho ha dit la Fren, ho ha dit el David, és la persona, entendre el nen. I moltes vegades, també des de la professionalitat del mestre, som nosaltres els que hem d'entomar les relacions amb els alumnes i amb les famílies des de l'empatia i la positivitat del professional. És a dir, em poso un exemple. Si jo vaig amb una família que té un alumne amb dificultats i començo l'entrevista dient és que el seu fill ens genera molts problemes, és que el seu fill no el podem tenir a l'aula, és que el seu fill... Què ens farà aquest? Què ens farà aquesta família? Sortir la defensiva. I és normal, perquè ens passaria a nosaltres si aquest alumne amb problemes fos el nostre fill. Jo a vegades sempre crec que una de les coses que els mestres hem d'entendre és posar-nos en el lloc dels pares, és a dir, com nosaltres som pares. Si tu comences l'entrevista amb aquesta família d'aquest alumne, que és molt disruptiu, que té molts problemes, que requereix potser un diagnòstic i un tractament psicològic, comences dient, a veure, el Pau, veieu vosaltres també a casa, no sé com el veieu vosaltres, i comences des d'una actitud de posar-se en el seu lloc i d'empatia, l'actitud de la família serà diferent. Majoritàriament, no sempre, però en molts casos, no?
Agnès?
Jo crec que el que estàs dient és importantíssim, que la nostra feina sense empatia, diguéssim, no s'aguanta. Empatia cap als infants, cap als companys i cap a les famílies. I que hi ha d'haver un punt d'amor a l'escola. Si no hi ha aquesta estima, els nens, si no se senten segurs i estimats, difícilment estaran tranquils i podran compartir, podran deixar-se anar, podran aprendre, i les famílies també han de confiar en nosaltres, i nosaltres tenim aquest deure de guanyar-nos la confiança, i com diu la Coral, depèn de com els tractem, de com hi ha la comunicació, quina comunicació tenim, això és bàsic. I una de les coses és fer sentir que a la família que som un equip, que volem el millor pel seu fill, ells i nosaltres. O sigui, per tant, tenim els mateixos objectius i que el que volem és ajudar el seu infant. I aleshores, això, aquest punt de l'estima, ho canvia tot.
Si em permets...
Digues, Efren.
Jo, on més he treballat, ha estat amb nens amb discapacitats, no? Aleshores, com a director, em tocava explicar coses al mestre. Dic, mira, el primer que has de fer és pensar que aquesta família, tota l'expectativa que tenia, li ha caigut. Posa't en el seu lloc, sisplau, i a partir d'aquí comença a treballar. Imagina't que tu, allò que més esperes i que més desitges, doncs hi ha una situació, doncs, que es trenca. Parlem-ne, i a partir d'aquí t'asseguro que la persona girava, però girava de darrere.
Avui, a més, ens trobem amb moltes famílies... Amb les famílies són grans, tenen els fills grans. Sí. Majoritàriament, en molts casos, són fills molt desitjats i molt dissenyats prèviament. Sí. Clar, quan això no compleix, de seguida busquen, intenten buscar solucions. I fixeu-vos que segur que us ha passat a tots vosaltres que et venen famílies a l'escola amb un diagnòstic com si fos un punt final. I tu els dius, no, 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 el diagnòstic és el punt d'inici per començar a treballar.
Efectivament.
I això, els que ho hem de saber fer som nosaltres, perquè som els professionals. I jo voldria dir una cosa, perquè del que tu has dit m'ha fet pensar molt. I les frases que abans deia el Jaume, que han sortit per el so del Jaume Cela. Ostres, si no som nosaltres els mestres els que actuem amb una responsabilitat social, estem ajudant a construir un món que serà molt desigual. I permeteu-me que citi un senyor que el vaig sentir l'altre dia, em vaig quedar esgarrifada. El Sabater, aquest senyor que havia estat filòsof i que ara pràcticament...
Ah, Fernando Sabater, ja.
Sí. L'altre dia va fer una frase que va dir es que el professor lo que tiene que hacer en el aula es dedicarse solo a los alumnos con capacidades y olvidarse de los que no lo entienden.
El llibre La ética amador, se'n deu haver oblidat, aquest llibre, no?
Un petit incís, perquè hem acabat parlant de les famílies, vinculat amb això, i a mi crec que el tema anava més per profes, no? I mestres, torno a l'empatia, mira, jo crec que per ser mestre, ara em posaré molt primmirat, per ensenyar matemàtica has de tenir empatia amb l'alumne. Si no tens empatia, fes-t'ho mirar, aprèn, revisa't, i si no, deixa-ho. Però per què més cal tenir empatia? Jo aquest exemple que he posat d'aquesta mestra és una mestra, jo diria que d'empàtica, de 0 a 10 és un 11. Però també ens trobem famílies que són com són i equips que són com són. Però tenim un altre problema. Estem en un moment històric en què d'empatia socialment n'hi ha poca. No, només cal cobrim el diari o escoltem la ràdio.
I
on hem d'ensenyar empatia i conviure, generar ambients d'empatia per aprendre continguts, però també per aprendre a ser ciutadans, és a l'escola.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Estic perdut. No sé què vull ser.
Hem rebut molta immigració que pot haver afectat els resultats. I en lloc de tapar-ho, hem de pensar quins recursos posem per ajudar-los. Rosa Maria Martínez Palau.
Doncs fem una mica de tertúlia ara. Per exemple, amb canvis que hi ha hagut sobre les proves de competències bàsiques, que abans les feia tothom, ara només les faran uns quants centres. També hi haurà una altra prova del Ministeri a 6è de primària i 4 d'ESO. Totes aquestes proves ens ajuden a què? Ens porten a bon port perquè després surten els resultats de les proves i ens posem tots les mans al cap i és horrorós. I el sistema educatiu, que és una de les preguntes que es fa el David en un dels seus podcasts, és l'escola és un desastre, no? Llavors, aquestes proves són unes aliades o són unes tanques que ens fan ensopegar?
Mira, depèn de com ho tractem, no? Nosaltres, per exemple, a l'escola L'Univers, quan tenim un cert recorregut d'unes proves iguals, no? Fem un estudi de dir, bueno, quin tipus d'exercicis fallen més, aleshores, ostres, potser el treball dels gràfics no ho estem fent prou bé, aleshores ens proposem unes millores i ho fas. Si serveix per millorar com a escola, jo ho trobo molt bé. Ara, com que van canviant les proves, si les van canviant no tens aquest recorregut i, clar, pot ser que un any et surti més baix, però aquell grup és especialment... especial, diguéssim, no? I no pots tenir en compte aquelles dades, no?
Jo penso que és igual que quan parlàvem abans del diagnosi dels alumnes. És a dir, si els resultats de les proves serveixen, com tu deies, Agnès, per millorar, perquè ens donin informacions per fer millor les coses, anem genials. Si els resultats de les proves serveixen per crear un núvol de males notícies amb què tot va pèssim, això no genera que les coses vagin millor. Al revés, genera malestar i pessimisme en els mestres. I jo aquí crec que hem de ser capaços d'entomar les proves com una diagnosi per millorar, no per culpabilitzar-nos ni per fuetejar-nos de lo malament que fem les coses.
Més, digues.
Si és facilitador, endavant. Si és barrera, no.
Més canvis en el currículum de batxillerat per homologar-ho amb la resta de l'Estat. Ciències, tema ciències. S'han reduït algunes hores. Tens la impressió, tu que ets home de ciències, tu també que ets dona de ciències, que s'està posant en perill les ciències i sobretot aquesta idea que el currículum vinga a canviar-lo, no? Que al final els professors i els mestres imagino que esteu més marejats que una altra cosa, no?
Jo, mira, explicaré les sensacions que tinc.
Vinga.
Tira una mica enrere, no?, sobre les proves, que si no serveixen per aprendre. L'estadística. Per què em serveix l'estadística? Si l'estadística em serveix per dibuixar una part de la realitat i prendre consciència, d'acord. Quin problema tinc quan l'estadística em serveix per fer plans i gastar-me milers d'euros per fer el mateix? Vull dir, els plans que està fent el departament, perdoneu-me que sigui crític,
no,
amb tota la bona voluntat del món per tenir millors resultats en competències bàsiques, estan apel·lant al mateix, que és veure com, d'una manera tècnica, faig que els nens aprenin tècniques matemàtiques, deixant de banda tot el que és el pensament de cada un dels alumnes, la creativitat i la flexibilitat que té a veure amb millorant continguts i resultats matemàtics. I aquí vaig al que deies de les ciències. I permeteu-me que anomeni Edgar Morin, que té 104 anys i encara escriu coses, i per mi és un savi de referència més avui dia. I què ens diu l'Edgar Morin? Diu, és que el món és complex. I per entendre el món has de saber baixar d'aquesta complexitat per analitzar, però tornar a pujar la complexitat per relligar. Doncs això no se soluciona discutint si tinc més hores de química que de biologia, o de mates o d'art, per dir una altra cosa. Fins que no ens fiquem això en el cap, aniran mal dades, des del meu punt de vista.
És que el plantejament, o sigui, si féssim cas a tots els mestres i a tots els professors, sobretot de batxillerat, els nostres alumnes estarien com 45 hores a la setmana a l'escola. Clar, això evidentment no és possible i jo estic totalment d'acord amb el David de que el que és essencial i és la persona i això és el que hem de fer. El que sí que és cert és que el currículum de batxillerat que teníem nosaltres amb el tema del treball de recerca, amb els temes de les distribucions de matèries, funcionava. I a més hi ha una cosa que no hem d'oblidar. I no és pretensió. Les corrents pedagògiques, normalment aquí a Catalunya, han estat sempre punteres i potents. Per tant, jo crec que potser podem ser nosaltres referents en comptes de tornar enrere amb moltes coses que es fan a la resta de l'Estat, que jo crec que són plantejaments potser més antics o menys potents pedagògicament.
I parlant de currículum i del que s'hi posa, no? La part emocional. Ha d'estar al currículum, no ha d'estar al currículum, i sobretot si ha d'estar al currículum dels que aprenen a fer de mestres, no?
Clar, jo crec que en la formació de mestres això seria bàsic.
I no hi és.
Jo ho veig amb els alumnes i les alumnes de pràctiques que venen a l'escola, que els hi ve de nou quan veuen que nosaltres a l'escola, en l'horari, tenim un espai durant la setmana per fer com entrenament, dic, i ara ho dic així una mica frívol, no? de fer tècniques dinàmiques de grup, coses d'educació emocional. Clar, els hi ve totalment de nou. I això a mi em sorprèn, perquè penso que és una cosa molt bàsica, no? com acompanyar els alumnes i tot això. Jo crec que s'hauria de fer com un acompanyament als estudiants de la universitat perquè ells experimentessin aquest acompanyament, entens? O sigui, que ells també fessin les dinàmiques, ho provessin, i ells també fessin tot el treball d'autoconeixement, d'autogestió i de resoldre conflictes. Tot això és bàsic i després ells ho podrien aplicar a l'aula.
Sobre aquesta formació del professorat, el Ripollès, un grup de directors, van anar a Dinamarca i a Suècia per veure com ho fan en aquests països, no? Són països, també Finlàndia, en els que la formació i la selecció i qui entra a ser de professor tenen molt clar que les primeres edats són les més bàsiques a la vida, no? I aquí ens costa una mica, no?, entendre això. Llavors, en matèria de formació, on creieu que estem fallant? bàsicament. David, no riguis, no digues.
Bueno, a nivell d'universitat, si agafes, diguem-ne, els currículums universitaris, veuràs que, per exemple, el que és l'atenció a la diversitat poden ser, doncs,
són matèries
pinzellades
sense cap.
Llavors, clar, si el que hi ha a les aules és molta diversitat, alguna cosa no valora l'educació universitària bàsica. Per tant, hem d'atacar per aquí.
Amb el tema de la formació de mestres, un tema... Jo no sóc mestra d'estudis, després hi he estat mestra durant l'escola, però una cosa que em va sorprendre molt, el tema més important que un mestre ha de fer per la importància que té per l'aprenentatge és la lectoescritura. Els nostres alumnes de magisteri no treballen la lectoescritura d'una manera transversal, profunda. Això és que sembla impossible. O la manera d'afrontar l'aprenentatge de les matemàtiques. És evident que han de saber matemàtiques, però l'important és que sàpiguen, que fer, tenir estratègies perquè els alumnes aprenguin matemàtiques o aprenguin, evidentment, un procés bàsic com la lectoescritura. I després, jo crec que hi ha una cosa que també ens ho hauríem de fer, que és una cosa molt... A vegades sense que quedi escrit, però molt clar. Quan tu fas un rànquing de profes, el profe d'universitat sempre és el més llest, el més potent, el que sap més, i la mestra d'infantil és la Maria de... No? O sigui, hi ha un despreci quan és... Jo estic totalment d'acord amb el que has dit. Són les etapes bàsiques. El tema només de la fonètica, del llenguatge, del lèxic, tot això s'aprèn a casa... i als 2, i als 3, i als 4 anys a l'escola infantil.
David, els millors haurien de ser mestres, els millors per mestres. No? Bueno,
primer deixa'm dir una cosa, perquè digues, fas una pregunta molt difícil de contestar. Jo vull rescatar que jo, que he fet classes tant a l'Escola d'Educació Infantil per Mestres de Manresa com a l'Autònoma, a l'Escola de Mestres, vull rescatar que allà tenim uns grans professionals. Però jo crec que ens torna a passar el mateix. Potser jo diria que tenim una crisi de pensament, de com enfoquem les coses, des de la meva manera. Fixa't, jo entenc que haurien de ser uns artistes, perquè fer de mestre és un art, en la vida quotidiana. Val? I per mi, ser un artista en la vida quotidiana, no sé si amb això acabaràs d'estar del tot d'acord, és saber, per exemple, molt de mates. Perquè si sé poc de mates, no podré ser un artista en la vida quotidiana.
Estic totalment d'acord amb això.
Vale. Llavors, jo crec que el gran problema és que això ho separem. I al separar això, doncs, ens venen molts problemes. I acabem amb una cosa que no ens agrada, però que acaba passant, i és... Ei, el que és bo en mates és un bon profe. No, no necessàriament.
Però si no ets bo en mates... Si tu no tens una bona comprensió profunda de mates, tampoc seràs un bon.
Correcte.
Estic d'acord.
I l'altra cosa que voldria explicar, també, que és una altra dicotomia, és la raó i l'emoció, no? Vull dir, és que tot va junt. No ho podem separar. Jo, quan he vist pràctiques a escoles, perdoneu-me, de cara estem fent treball emocional i després farem treball intel·lectual, a mi em marejo. No m'agrada, no? Perquè és, una, aprendre o... donar-li valor a l'emoció d'aprendre, saps? També aprendre a controlar les meves emocions, però situadament, en el moment. En el moment del conflicte cognitiu, en el moment del conflicte social, relacional.
No? És que l'educació emocional té com tres potes, no? Una és el model que donem, que això és bàsic, perquè aprenen més amb el que fem que no amb el que diem. Per tant, el mestre ha de ser conscient sempre.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb joves de 4 instituts de Catalunya. Us deixem amb 6, el fill del mestre. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso i fins la setmana vinent.
Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
El fill del mestre fa ninots, la seva mare es deixen sol.
El suplement des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Oviedo a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam viatjar fins a Groenlàndia amb els Marco Polo del suplement, en Xavier Moret i també en Pere Bosch, per demanar-nos com és viure en el paisatge fred i inhòspit que Donald Trump ha fixat com a pròxim objectiu.
Els bistecs que mengen allà no són de...
De balena.
De balena.
Són de balena.
De rens, sí, sí.
De balena o de rens. Bistec de balena.
Sí.
El vas tastar?
Sí, sí.
Tu t'animes a tot, Moret?
Home, clar, ja que hi vas, no et quedaràs mirant la
pel·lícula. I què tal, el bistec de balena, què tal?
Bé, em recordava el gust de la tonyina i tampoc és una carn per la qual et moriries, però bé, és, ja que hi ha moltes factories de gambetes i la gambeta no, és bastant insulsa, però també menges molta per allà. Jo recordo els supermercats a Sisimiut, que és la segona ciutat, em va sorprendre que tot eren coses de ferreteria i una quantitat roba per abrigar-se i una quantitat de cerveses, que eren muntanyes, i és el que més venem.
I també ens va visitar Jean-Marie Dongu, exfutbolista del Barça, que després de penjar les botes s'ha convertit en tot un gran analista. Amb ell van parlar dels seus inicis al Camerun i també del que va suposar fitxar pel club blaugrana.
Què van dir els teus pares, la teva família, tu? Com va reaccionar quan ve el Barça i t'ofereix venir a viure aquí i marcar gols amb la samarreta blaugrana i deixar enrere tota la teva infantesa i la teva família?
Al principi la meva família no es creia, no? Era com és possible. Jo vinc d'una ciutat de Camerun que són 60.000 habitants, una ciutat pequeña, petita, i quan va arribar aquí a la meva pare era com, això no és possible. Encara recordo quan va portar primer diners a casa, que el meu pare no entendia res, i van trucar al Barça per saber on havia portat diner. Així que era com un somni per mi, un somni per la meva família, va canviar tota la meva família, la vida de tota la meva família, així que va ser un... Sempre he dit que és el millor moment, el millor dia de la meva vida.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb la directora de cinema Carla Simón, que té per davant una llarga carrera als premis amb la seva última pel·lícula, Romeria, en què imaginen aquesta pel·lícula com serien els seus pares morts de sida.
Has necessitat fer les paus amb els teus pares biològics d'alguna manera?
És que no, perquè jo no sento que tingués res a retreure'ls. O sigui, jo sempre he abraçat la seva història com va ser, també perquè bueno, pues a mi no m'ha faltat res, no? I vaig créixer bé, llavors no tinc com un rancor o res a perdonar. O sigui, jo crec que van ser víctimes d'una cosa que és... Bueno, que realment també el govern en aquell moment no va fer res per parar aquella entrada d'heroïna tan massiva, no? I bueno, pues molta gent va caure. Llavors jo penso que ells eren víctimes de tot una cosa que va passar en aquest moment i que bàsicament els va passar una putada molt gran perquè la meva mare ho havia deixat totalment.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
A Netflix s'hi pot veure El Botín.
the outside looking in, it seems simple. Seize the cash, count it, and turn it in. On the inside, it's different.
We had a Crime Stopper tip come in on this address.
El duo inseparable que formen Matt Damon i Ben Affleck tornen a reunir-se en aquesta pel·lícula d'acció sobre els integrants d'un equip de policies de Miami que es troben milers de dòlars en efectiu en un amagatall abandonat.
Get me out of this chair.
Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court, a judicial system powered by artificial intelligence.
Hold on, just wait a second.
With crime rates soaring, lawmakers voted for mercy. By acting as judge, jury, and executioner, Mercy keeps our city safe.
I shouldn't be here. I helped create the Mercy program. I'm proud.
I als cinemes, Sin Piedad. Chris Pratt és un detectiu del futur que es veu acusat d'un crim violent i que haurà de demostrar la seva innocència en una societat en què la pena de mort va en augment. I al teatre, a la sala Atrium, Venus in Fur. La peça d'Alfons Casal és la història d'un jove i ambiciós director que està desesperat perquè no troba l'actriu ideal per encarnar la protagonista de la seva obra. Però de sobte hi romp la banda, una actriu que acaba fent la prova tot i estar aparentment lluny del perfil del personatge. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
Molt bon dia.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevat, fem tres propostes que avui són per Girona. La primera, l'exposició Còmic, Somnis i Història.
El sector del còmic està considerat el nouè art i té una llarga tradició en el mercat de l'art. Aquesta exposició proposa un recorregut per a alguns dels millors còmics de la història i aprofundeix en el procés de producció del còmic i el dibuix fins a la impressió final de l'obra. Subratlla la doble condició del còmic com a eina de reflexió sobre el present i el futur i com a poderós mitjà de creació de realitats paral·leles i universos imaginaris. La mostra inclou un total de 35 peces, la gran majoria originals dels autors més destacats del món occidental, autèntics mestres i referents del còmic. Avui diumenge es pot visitar gratuïtament de les 11 del matí a les 2 del migdia al Cosmo Caixa de Girona.
I podem dinar o també sopar al restaurant Tofu.
Situat a l'avinguda de Ramon Folc, número 13, al costat de Correus i de la Copa. Ells diuen que fan una cuina que és un diàleg entre la cuina mediterrània i l'asiàtica per trencar barreres i crear sinergies. Per tant, estem parlant d'un restaurant de fusió vegetarià, de sushi, amb una cuina artesana i inclusiva. Per gaudir de l'experiència, és ideal demanar plats per compartir i podem tastar les croquetes d'ànec, les crispetes de pollastre, les guioses de pollastre last amb ceba caramelitzada, els baos d'hamburguesa, l'uramaki de carpaccio amb pop brasejat amb patata, el pad thai de curri amb gambes o els gnocchis saltats amb coliflor i verdures al wok. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert cada dia menys dilluns, migdia i nit.
Música. Perquè si sou per Girona, podeu passar pel concert de Joan Colomo.
A les 11 del matí, al Centre Cultural La Mercè. Per si algú encara no ho tenia clar, en Joan Colomo és l'anfitrió indiscutible del Festival Neu Familiar. Cada any, ell i el seu equip sorprenen el públic amb un espectacle únic, pensat per a petits i grans i creat especialment per a l'ocasió. En aquesta edició, ell i la seva banda arriben per interpretar el repertori del seu brillant àlbum de debut, que es deia Contra Todo Pronóstico, que recentment ha celebrat 15 anys. Un viatge musical ple d'energia, humor i nostàlgia on podem tornar a gaudir de les cançons com, per exemple, L'ocell, que estem escoltant de fons, El abismo de uno mismo, L'infern i moltes més. Amb aquest espectacle vol recuperar l'esperit més festiu i pallasso dels seus inicis. El cantautor i geni de Sant Celoni no deixa mai de sorprendre. És un dels artistes més polifacètics i carismàtics de l'última dècada. Les seves cançons, amb picardia i denúncia, són part de la música popular catalana. Avui el podem veure en directe a Girona, en aquest format més familiar. Si volem anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la web de Dice per a partir de 8 euros.
Arribarem a les 7 amb L'ocell de Joan Colomó, que avui actua a Girona. I nosaltres ara tornem al suplement.
No vol ser-ho més, més que no pot fer-hi res. I no en té prou.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.